punt. Arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, comencem aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Seguim en sol. De fet, el sol avui serà el protagonista del dia, a diferència dels dies passats. No tindrem pràcticament cap núvol. Temperatures que continuen pujant i màximes que se situaran entre els 19 i també els 23 graus. Ja s'acosta la primavera, ja poden començar a dir-ho.
Home, s'acosta no, ja hi som.
Ja hi som, però que se nota, més,
nota,
no?
Se nota. S'imposa una jornada, podríem dir, amb més sol, sobretot a Eivissa i a Formentera, i també a punts de Mallorca. Durant les hores centrals del dia d'avui, d'aquest dimecres, poden créixer núvols d'evolució diurna a Mallorca que podrien deixar qualque ruixadet, o qualque ruixadet, també ben dit, sobretot cap al centre, puntualment moderada, i també en zones del sud de Menorca. Les temperatures pujaran un poquet, com de Ana Marta, i el vent anirà afluixant.
Tot i així, la mà continua moguda al nord de Mallorca i Menorca. I sigui com sigui, la cosa ja és ben diferent de com va ser fa un grapat de dies que varen passar de màximes de 27 graus a un fred gairebé de neu amb pluja i vent a les totes. Ara arriba l'estabilitat que volem comprovar a les càmeres que tenim repartides arreu d'aquesta arxipèla. Cobrim aquesta finestra a l'exterior i connectem ara amb el Puig de Maria. Com podem veure, hi ha un bon sol, que llu, i com deim sempre, això és talment un paisatge de postal. La Marta Grau hi va suggerir a tots els fotògrafs de Balears que si qualcú vol fer postals de platja o de muntanya fora gent, ara és el moment.
És el moment, perquè sí que és veritat que per vendre, no?, una imatge d'unes illes amb calma i que en realitat les platges són una bassa d'oli, perquè és vera, també la mar està en calma absoluta, no? Pot ser el moment idoni.
Sempre que qualcú diu mar en calma, me ve la cançó de Navet.
La vols cantar?
I mira, no, mar en calma, i un atardecer, és el que ara és de matí, però és cert que el sol llueix damunt la mar i fa aquesta espècie com de fet de mirall, per descriure una mica aquesta imatge per als nostres oients, i és una imatge prototípica de que el bon temps s'atraca.
Això en el Puig de Maria Pollença, i en canvi, ara volem veure com estan o com s'han alçat avui a les figuretes a Eivissa, que crec que tenen encara més sol que a Pollença, que tenien una miqueta de bruma matinal i de mica de núvols baixos aquí. Estampa totalment de postal, és que sembla inclús
un quadre.
Fotografia, o un quadre, perquè no s'abatega res. Així que també aquí a les figuretes, molt de sol, molt de bon temps, una mà plana, ben llisa i ben tranquil·la.
El bon temps també no només favoreix, no?, que la gent s'animi a anar a la platja, sinó que augmenta el flux dels cicloturistes. En aquest cas, mos feien ressò d'un accident en concret. Una ciclista de 57 anys i nacionalitat espanyola roman ingressada a la unitat de cures intensives després de col·lisionar amb un vehicle a Eivissa. Això ho ha informat la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Va ocórrer dimarts una col·lusió entre aquesta ciclista i un vehicle a la zona de Santa Gertrudis. Fins al lloc dels accidents moments es van desplaçar una ambulància per atendre en aquesta dona, que com deien té 57 anys, va resultar ferida i després traslladada a la clínica. Seguirem pendents de l'estat de salut d'aquesta persona. No és la primera vegada, no, que parlam d'aquest tipus d'incidents i, de fet, abordarem aviat aquest tema amb l'inici de la temporada del cicloturisme a les nostres illes. Parlam d'altres qüestions que també segueixen d'actualitat i que algunes fins i tot venen de molt de temps enrere. Ho explicam. Algunes de les zones de les nostres illes són freqüents els talls en els subministraments elèctrics. Quan hi ha, sobretot, tempestes, borrasques, aquestes interrupcions de servei, es produeixen de manera més habitual. El problema és quan un fet que podria considerar-se com una incidència, com un fet aïllat, es converteix en massa habitual, Joana.
Exacte, Marta. Podríem dir que la darrera borrasca va fer que dijous de la setmana passada, la urbanització de Cal Emporter a Lleó estigués moltes hores sense llum. Els veïnats expliquen que aquesta situació, aquest talls de subministrament, són bastant habituals i que, de moment, l'única opció que tenen és donar, que dona l'Ajuntament, és soterrar el cablejat.
La interrupció de servei de la setmana passada va ser una de les més llargues que es recorden dels darrers anys, gairebé 13 hores sense llum. A més, l'endemà també va tenir una rèplica de prop de 5 hores. Els canvis de tensió van causar que s'espatllassin dues geleres i una cambra frigorífica. Alguns establiments van perdre bona part del gènere que tenien congelat i es calculen pèrdues superiors als 10.000 euros. Una situació que també van viure bars, restaurants i hotels.
I que no és un fet aïllat perquè ve ja d'enrere. Per això volem analitzar les possibilitats que hi ha, sobretot de que es tornin a repetir, les possibles solucions, per descomptat, i també com viuen aquestes incidències als veïnats de la zona. Començant per saludar Kate Seguí, que és vicepresidenta de l'Associació de Veïnats de Cal Emporter. Kate, bon dia, benvinguda
en
aquest programa.
Bon dia.
Parlem d'incidències molt habituals, perquè, clar, dèiem, Kate, no és un fet aïllat, no és la primera vegada que vosaltres viviu una situació com la de la setmana passada, veritat?
És cert, el que hem de dir, que, bueno, que el que va passar la setmana passada va ser, pues, degut a la tormenta que van caure d'un parell de postes i tal. Vull dir que sí que és bé que tenim cortes de llum i tal, però no té res a veure amb el que va passar la setmana passada, que desgraciadament va ser un accident. El que passa és que, clar, nosaltres estem farts, estem demanant, nosaltres des de l'associació des de fa 3 anys, i s'escrivia anteriorment també, el soterrament dels cables, perquè ja és un perill. Ja no inclús els de GESA, que estan malament, sinó els de Telefònica, que estan fatal. Okay. I no fan més que afegir cables.
Kate, clar, deies, no? Fa 3 anys que en parlam, que mos hi pegam. És vera que la darrera va ser fa molt poc, la setmana passada, però aquesta vegada, aquesta darrera vegada, com ha afectat, no? No només en els veïnats, sinó també, per exemple, en els comerços, que han registrat també algunes pèrdues.
Pues sí, pues imagina't, 14 hores sense llum, empreses que acaben de començar, que tenen càmeres plenes, residents que se'ls han espanyat els aires acondicionats, material que, desgraciadament, ara mateix no hi ha prou rotació per poder-ho treure, per tant, s'ha fet molt bé, i són coses que, aquesta ha estat desgraciadament un accident, però són coses que passen habitualment, perquè tenim una xarxa elèctrica i de telefonia que fa pena, és tercer mundista. Nosaltres l'únic que demanem és que, per favor, les empreses responsables i amb l'ajuda de l'Ajuntament, perquè al final diuen frente comú, però no som un frente comú. Tenim una necessitat comú, que és diferent.
Clara, que parles d'aquesta necessitat comuna, crec que heu parlat amb l'Ajuntament i que ses possibles solucions passen precisament per soterrar aquest cablejat. No sé tu, com a presidenta dels veïnats, com ho veus?
Primer no som presidentes, la presidenta és la Dolores.
Tens
no
tota la raó.
No passis pena.
Vicepresidenta, sí, corregim.
Exacte, això sí.
No, jo ja t'he lavat de càrrec perquè penso que ho fas molt bé. I clar, jo ja t'he fet presidenta directament.
No passa res. Però sí que és bé que és una cosa que fa molt d'anys que demana Cal Emporter, perquè Cal Emporter creix per el que són les necessitats bàsiques, no creixen arrel del que creix Cal Emporter. Tenim 1.500 persones visquent aquí tot l'any i després, en l'estiu, pues, quadriplicam. Clar. I no estem preparats.
I, Kate, ara que parles, no? Clar, durant l'estiu augmenta la població, també augmenta la demanda elèctrica. Respecte a les incidències, no les excepcionals, que entenem que el que va passar la setmana passada, com tu ho has explicat, és excepcional per mort d'aquesta borrasca, però les que se solen produir, produir més durant l'estiu o durant l'hivern? O més o manco és igual pràcticament durant tot l'any?
pràcticament durant tot l'any hi ha carrers que estan a les fosques. Vull dir, allà faroles que cauen i no reposen, allà paviment... És que són moltes coses, no és tan sols la infraestructura de llum i la telefonia, que sí que és molt necessària, evidentment, però és que són moltes coses la deixadesa que tenen des de l'Ajuntament cap a la Pobla de Calamporter o cap a l'urbanització de Calamporter.
Kate, moltíssimes gràcies per el teu testimoni, que traslladam també a experts, a autoritats, per seguir analitzant aquesta qüestió en profunditat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres sempre.
Igualment.
I que els vagi bé, no?
I tant que sí, i tant que sí, perquè sobretot quan t'afecta pèrdues econòmiques tan grosses, no?, com va ser aquest cas del supermercat o d'establiments que han arribat a perdre 10.000 euros, evidentment que sap greu, sobretot per aquests veïnats. Ara bé, quines podrien ser les solucions? Incorporam a la conversa José Luis Benejam, batlle de Alaior. Batlle, com va? Benvingut. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos sempre per les coses del nostre municipi. Bon dia.
Fins al que sabem just ara és que l'Ajuntament vol instar tant a Red Elèctrica com a Endesa que posin solució i que puguin soterrar tot aquest cablejat aeri. En quin punt se troba aquesta proposta, Batlle?
Bueno, des del grup municipal del Partit Popular s'ha traslladat en el pròxim ple de la Corporació Municipal d'Aló precisament aquesta moció que a través de la que instaríem, si s'aprova, que espero que sí, amb l'ajuda de les altres forces polítiques que estan representades a la Corporació Municipal d'Aló, s'instaria a Red Elèctrica i a Endesa a que correspongui, si bé està a totes dues companyies o a la que tingui competències al respecte, a millorar d'una manera ja definitiva i determinant la xarxa elèctrica, la infraestructura elèctrica de Calamporter. Perquè entenem, efectivament, que és deficient, és molt deficient, i que ha quedat obsoleta, és antiga. Clar, Calamporter és la primera urbanització que es va construir a Menorca, i aquestes coses formen part de la realitat que a poc hem d'anar fent evolucionar, no? I el que requerim és que es millori la xarxa elèctrica, que es millori la infraestructura elèctrica, a efectes d'aconseguir que no hi hagi tants de talls de subministrament com comúment ve patint la urbanització, com comúment tenen que patir els veïns i les veïnes que resideixen tot l'any a Calamporter. Nosaltres estem al costat d'aquests veïns, estem al costat d'aquestes veïnes, i el que entenem és que hi ha d'haver una renovació, això és important que sigui quant abans, i és el que requereix, en definitiva, no? que es renovi aquesta xarxa elèctrica, aquesta infraestructura en aquest indret, que per altra banda és una magnífica urbanització on realment hi ha atractius tant naturals com comercials, més que interessants, sempre per sorprendre tothom i perquè tothom estigui a gust allà.
Batlle, alcalde, senyor Benejam, aquesta millora passa directament per aquest soterrament descablejat. És possible o viable soterrar tot escablejat d'aquesta zona, que ara imagino que està tot de manera visible, aèria, i allò que demanen els veïnats és que completament se soterri perquè no doni aquestes incidències. Pot ser possible?
Sí, de fet, és així. Nosaltres ja fa temps que ja fa anys, que estem dient a Endesa que ha de soterrar, que és importantíssim que sigui soterrat tot el cablejat aeri que creua els carrers, el cel de Calamporter. Perquè, efectivament, avui per avui és un perill, no? I bé, ho sabem, quan hi ha una tempesta, quan hi ha vent fort, sigui de sur o de tramuntana, és igual, com aquestes darreres setmanes. Efectivament, hi ha més perill, hi ha més risc de que caiguin postes i de que, per tant, hi hagi interrupció en el servei elèctric d'una manera generalitzada o d'una manera parcial, puntual. És igual, les cases que estem exposats a que passin coses amb el cablejat aeri que en aquests moments tenim. És important que et soterri. També des d'una perspectiva de la imatge, no? De la urbanització, des de la perspectiva de lo que és estar en un entorn més amable, no? En tants de cables, lògicament, la vista se t'hi en va i no és agradable. Nosaltres sempre dèiem que sempre fa temps que venim reclamant aquesta qüestió, a Endesa particularment, també a Red Elèctrica, però, clar, no és fàcil, sabem que no és fàcil, sabem que és complicat, perquè també hi ha d'haver un consens amb tots els veïns, i si va estar, probablement, a lo millor, sigui aquest un punt conflictiu, no? Probablement no tots els veïns estarien d'acord, a lo millor, no?, amb posar la seva banda per facilitar aquesta actuació. En definitiva, ho hem d'intentar. Nosaltres requerim a Red Elèctrica i a Endesa que faci un estudi de viabilitat, que faci un projecte seriós, rigorós, estricte, sobre aquesta possibilitat i bueno, intentem entre tots dur-la a terme quant abans.
I, senyor Batlle, en cas d'aquestes despeses, clar, això té un cost de soterrar. Qui les hauria d'assumir? Seria Red Elèctrica i Endesa? Això repercutiria en els veïnats de Cal Emporter? L'Ajuntament hauria de portar qualque cosa per accelerar aquest procés? Per on passaria tot plegat?
Clar, és un dels plantejaments, o sigui, és una de les incògnites. Nosaltres estem disposats a col·laborar, evidentment, a posar de la nostra banda per fer possible aquest projecte en la mesura que els pressupostos municipals ho puguin sostenir, no? Ho puguin admetre, però, evidentment, és la companyia, la que presta els serveis, la que després cobra les factures de l'electricitat consumida, és la companyia, són les companyies les que han de fer front a la despesa més important d'aquesta actuació, no? D'aquest soterrament, d'aquest eventual soterrament que tant de bo finalment es dugui a terme a Cal Emporter, com nosaltres demanant des de fa tant de temps, juntament amb els veïns i les veïnes d'allà. Després, clar, hi ha la part pública, diguem, la part que va per via pública, que ja dic que serien les companyies, nosaltres, si podem, col·laborarem, evidentment. Després hi ha la part privada o domèstica, la part que correspon a cada particular, és a dir, que l'electricitat pugui arribar fins la seva casa, fins a la seva propietat, fins a sigui un pis, casa, xalet, el que sigui, no? Apartament. Aquesta part, clar, lògicament, sempre haurà d'anar, entenem, així ens m'ho han dit, en tot cas, per part de la companyia, quan t'ho han xerrat, aquesta part hauria d'anar a càrrec de cada veí, i és aquí on hi pot haver alguna dificultat, no? Que molta gent estarà sensibilitzada, però potser alguns no tant, i aquí tenim, bueno, un primer punt de conflicte, mos han de seure tots, hem de xerrar. I el primer, en tot cas, seria comptar amb un projecte, amb un estudi de viabilitat d'aquest eventual soterrament d'escalvetjat aeri de Cal Emporter per part de les companyies que tenen competència al respecte i que tenen responsabilitat al respecte de forma directa, que són tant Red Elèctrica com Endesa, particularment Endesa. Però també Telefònica, perquè no només és escalvetjat, com apuntava abans Nakate, vicepresidenta de l'Associació de Veïns de Cal Emporter, no només xerram de cablejat elèctric, també de cablejat de telefonia. Aquí també hem d'implicar la companyia de telefonia per sumar-se en aquesta iniciativa, en aquesta causa, i facilitar que això sigui un fet, una realitat, quant abans.
Una darrera qüestió, Batlle. Se sap, m'imagino que és encara massa pres, no? Però no sé si se sap quant podria costar, perquè parlem d'unes despeses importants. Se podria tenir una idea de, o quantificar, no?, que podria suposar soterrar tot aquest cablejat?
Sense cap dubte, els costos seran importantíssims. No estem xerrant de qualsevol cosa. No tenim idea, diguem, de forma precisa, ni tan siquiera orientativa, de quin cost pot tenir soterrar tot el cablejat aeri d'aquesta urbanització. És una urbanització que s'extén d'una manera molt àmplia, té molts de carrers, és una posició gran, en fi, hi ha molt de territori a soterrar, no? Amb cablejat que té que ser soterrat, per lo que entenem que no serà algo que es pugui fer amb un cost, petit. Segur que serà un cost elevat, però, vaja, les coses, quan s'han de fer, en definitiva, quan són necessàries, s'han de fer i tothom ha de posar de la seva banda un poquet, i crec que valdria molt la pena. No, el cost no serà poca cosa. I és precisament per començar a cebre d'aquest any xerrant, per el que nosaltres instam en aquesta moció que presentarem en el pròxim ple municipal, instam a les companyies a fer aquest estudi, no? Que ja determini també, entre altres coses, quin cost econòmic tindrà aquesta actuació de FATSE, no?
José Luis Benejam, Batlle de l'O, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Igualment, igualment. Incorporam en aquesta conversa Mateu Oliver, col·laborador habitual d'aquesta casa i degà del Col·legi d'Enginyers. Mateu, bon dia.
Bon dia, com estan?
Ara estava pensant si no té això mala ferida, perquè Menorca va intrínsecament lligada al vent i, clar, ara mateix les noves construccions sí que es veu que soterren tot el cablejat, però les illes estan plenes de construccions antigues on aquest cablejat és aeri. O sigui que fins que no se pugui suprimir a la totalitat, imagino que les incidències seguiran passant.
Sí, bueno, quan tu tens un cablejat aeri i aquest que és de Cala Emportell, ara l'estic mirant, estrenat, és a dir, relativament nou, quan es posa cau o es cable se despenja, doncs pot haver una teada. L'avantatge de tenir cable trenat és que quan cau en terra no té cap perill, cap a la població, perquè està aïllat. Però el tema de soterrar cables és un tema que a mi m'agradaria posar de manifest, que és una cosa... És una intervenció molt grossa amb un cost que, per lo que t'adona, hem de veure si és racional. Vull dir, només ho vull apuntar, perquè els propis veïnats, la corrent els hi entra per de dalt. Vol dir que a casa seva, la seva comesa, entra per de dalt. Quan tu enterres el cable, la seva comesa entrarà per baix. Vol dir que cada veïnat haurà de fer una obra, una adaptació de la seva instal·lació per a aquest nou subministre. Què ha passat històricament? Que s'ha fet totes aquestes inversions, però després no ha sortit cap normativa que obliguin els veïnats a canviar. Per tant, tens doble xarxa. Enteneu, això...
Sí, no deixa de ser sorprenent, no? Perquè parles que tal vegada no seria... O sigui, sí, evidentment, és una solució, però m'imagino que si entra per a dalt, això vol dir que podria dificultar també un poc més el subministrament? O no té res a veure?
No té res a veure. Vol dir que si tu tens el teu comptador, si les teves recepcions que venen per a dalt, pues ara vendran per a baix. I qualcú ha fet la sitieta de casa teva, perquè tot això són xaletets, per passar el cable, que jo no vendrà per l'aire, sinó vendrà enterradet.
Mateu, sigui com sigui, és normal en aquests moments en què ens trobàvem, any 2026, que les tempestes i el vent expliquin aquestes avaries? Vull dir, més enllà de que tu deus, per aventura no te paga la pena haver de fer aquesta inversió tan grossa per allò que te reporta. Però, clar, en el final, clar, si en aquests veïnats i en aquests propietaris de comerços seguit els va passant, que tenen avaries, problemes de subministrament, talls elèctrics, pèrdues econòmiques de 10.000 euros, 10.000 euros, etcètera, etcètera, clar, no, vull dir, a llarg termini ha de pagar la pena fer aquesta reversió d'escablejat, no?
Sí, el que passa és que el que tu dius és totalment vera. Però l'altra part de la moneda, que també és vera, és que els veïnats poden decidir no canviar-se. Llavors, tindràs la meitat de la xarxa enterrada, la meitat o tota, i només la meitat del consum. És a dir, hi haurà veïnats que seguiran volent entrar per dalt, perquè hi haurà un particular que diu, miri, jo si s'acaba el cable, pues ja m'ho posaran. M'entens? Llavors, quan se faci això, l'Ajuntament s'haurà de posar en el front i començar a dir, escolti, tothom ha de canviar i els usuaris hauran de pagar la seva part. I l'Ajuntament o la companyia hauran de decidir què val l'altre, si no, la tarifa pujarà.
Clar, bàsicament, és que és una, cadascú hauria d'assumir una part, no?, d'aquesta despesa. Segurament, el soterrament descablejat, red elèctrica, en aquest cas, i els particulars, no?, i tant els comerços com els veïnats, haurien d'assumir que a dins casa seva se faci aquest canvi, no de descablejar.
Exactament. Jo ara estic veient una foto de Google Maps i estic veient el cable trenat que va per aquí davant i veig que a una caseta li passa també, surt un cable així, a l'aire. Dic, ah, molt bé, aquesta caseta l'haurà d'enterrar en aquest cable. L'haurà de pagar ell.
En tot cas, què en penses de les solucions, les que proposa l'Ajuntament de traslladar el pla, aquesta proposta que Endesa, Red Elèctrica, no descarta que tampoc Telefònica puguin participar d'aquestes tasques i se puguin fer càrrec d'una part d'aquestes despeses importants?
Mira, jo el que s'està és que cada vegada que se fa un canvi de distribució elèctrica, primer l'ha d'aprovar la Comissió Nacional del Mercat de l'Energia, després l'ha d'aprovar el Consell i després l'ha d'aprovar l'Ajuntament. Ja són tres.
Clar.
Vull dir que està molt bé que quan el llanto sobre el difunto, beníssim, però que és una cosa molt seriosa, que ja hi ha tres administracions aquí aficades, dels tres nivells, estatal, autonòmica i local.
En molt bé. Tota la burocràcia.
Mateu, segons
tot el que dugui. I després hi ha l'Ajuntament, a part de l'Ajuntament, hi ha els veïnats i la companyia, les companyies, doncs hi ha la de telefonia. Llavors, aquí s'han de seure tots i posar els números i xerrar clar, perquè a lo millor hi ha altres solucions que no sigui s'enterrar, però que ho han de xerrar. Jo entenc que en calent, quan la gent ha hagut que tirar el seu congelador perquè s'ha descongelat, dic, home, l'entenc que la gent estigui frustrada i emprenyada. Totalment natural i, a més, els hi dono raó. Però a vegades és que això ho hem de mirar amb molta calma, perquè si passa com en el centre de Palma, que varen fer estrenat de la xarxa a passar 220, i encara hi ha gent que va 127 i no estan obligats a canviar, resulta que les façanes estan plenes de cables, les de 220 i les de 120.
Mateu, només una pregunta. Tu, segons la teva experiència, que saps de totes aquestes coses, quan se tardaria en posar d'acord tant de gens implicats? Tu deies, la comissió, l'Ajuntament, el Consell, veïnats, llavors també les companyies, tot això entens en què se tradueix més o menys?
Pues, llarg. S'ha produït llarg, el que és important...
M'ha agradat, lo prudent que ets,
el diagnòstic d'aquesta... El problema d'això és que aquí tots els actors tenen un interès. Llavors, home, la companyia té uns interessos, els veïnats tenen uns altres interessos, i els ajuntaments i els altres consells també tenen uns interessos. El diagnòstic del problema l'haurien d'encarregar, me sap molt de greu, i perquè va ropa a casa, però en el col·legi d'enginyers, perquè digui, escolti, això està passant així, i nosaltres som neutrals, perquè amb mos és igual.
No, però és interessant,
perdona, a vegades... Que mos sigui igual, no és que mos sigui indiferent, sinó senzillament que no tenim cap interès manifest en aquesta història.
Des d'aquí, aquesta...
Ha de tenir un...
aquesta crida i aquesta reivindicació, perquè
no,
segur que...
No, un diagnòstic neutre de lo que és, i les solucions possibles. I la gent, en coneixement, va i tria. Perquè ara s'està xerrant molt també d'enterrar les xarxes aèries, no? Llavors, és una problemàtica molt seriosa. Independentment de l'estètic o no estètic, hem de saber que aquests dobbers que s'invertiran no estaran a una altra banda, perquè els dobbers no creixen en els arbres. Quan les poses amb enterracables, no les poses amb altres coses.
Crec que hem escoltat totes les veus afectades des d'Ajuntament, tècnics, veïnats, per intentar portar un poc de llum a un problema que es repeteix en el temps, que hi ha incidències que, com explicava, no, la portaveu dels veïnats no venen d'ara, sinó d'anys enrere. Mateu, moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva aportació.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10 i mitja en punt. Uns consells, continuem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és diversió.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9... El dia, IB3 Ràdio.
Mireu, aquest 2026 és un any especial. Es compleixen ja 40 anys d'un servei que ha estat al costat de milers de persones i sobretot en moments molt difícils. Ens referim al telèfon de l'Esperança a les Illes Balears.
L'any internacional del voluntariat, 4 dècades d'escolta activa, d'acompanyament emocional i de compromís social, amb una dada que impressiona: gairebé 100.000 peticions d'ajuda ateses.
Però si hi ha un missatge que volen destacar aquest any, és clar, cuidar desgasta. Darrere de moltes situacions d'ansietat, de tristesa o d'esgotament, hi ha persones que cuiden i que moltes vegades no tenen espai per expressar com se senten. De fet, moltes persones cuidadores es torben a demanar ajuda per culpa o per sentir que han de prioritzar sempre a altres persones.
En un context social cada vegada més complex, en la solitud, l'estrès, problemes de salut mental i l'impacte de les noves tecnologies, el telèfon de l'Esperança s'ha convertit també en un observatori privilegiat de les preocupacions d'aquesta societat.
I avui volem parlar de tot això, del passat, del present i dels reptes també, no?, que tenen de futur, sobretot de la importància d'això, d'escoltar, que és el que més bé saben fer els del telèfon de l'Esperança. També aquí cuida, també. Ens acompanyen avui per parlar-ne a Maria Antònia Mateu, que és presidenta del telèfon de l'Esperança aquí a Balears. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
I també amb ella, en Dino Sales, portaveu del telèfon de l'Esperança. Bon dia també per tu.
Bon dia.
Bé, d'entrada, no?, aquests 40 anys que dèiem de molta de feina, de moltes escoltes, quin balanç en feis, no?, d'aquesta tasca que heu fet vosaltres i també moltes persones que hi ha darrere, no?
Sí. Sí, estem molt orgullosos perquè 40 anys continuar aquí encara ara sense ajudes més que de gent que... de voluntaris i d'empreses, de tant en quant qual que ajuda l'administració, però no, i han sobreviscut amb èpoques que hi ha hagut menys voluntariat, però a poc ara estan molt orgullosos i la cosa va molt bé.
Ho has dit, i jo crec que cal incidir, perquè el telèfon de l'Esperança ho fan voluntaris. Lino, per si la gent pensa, no, són gent que cedeixen el seu temps, la seva dedicació, la seva força, la seva energia... atendre, ajudar altres persones.
Esto fue lo que más le llamó la atención a Tomeo Catalá, porque Tomeo Catalá y yo, justamente hace 40 años, empezamos a poner en marcha un centro para drogodependientes. No sabíamos lo que iba a ser. Estábamos dando los primeros pasos. Y Tomeo me dice, oye, hay un equipo que está trabajando y tiene unos cursos de formación formidables. Lo que hoy se llama... formar en la inteligencia emocional, los sentimientos, las emociones. Voy a hacer el curso, dijo Tomeu. Y fue a hacer el curso, se animó y animó después al equipo. Yo creo que es importante. Primero le llamó la atención que era un grupo de personas voluntarias. Y segundo, que daban una formación excelente.
Clar, parlant d'aquests 40 anys de feina en el telèfon de l'Esperança, quin ha estat el moment més complicat, més difícil o més determinant amb aquests 40 anys de trajectòria? M'imagino que n'hi deu molts, però algun que recordeu en el típic sopar que feis de voluntaris, que deies quin moment varen passar, ho varen surar i per això el telèfon de l'Esperança té sentit?
Jo recordo uno bastante grave. Nos tuvimos que cerrar la oficina, la sede. La cerramos 14 de marzo del 2020 por orden gubernamental. Todas las entidades que no tenían personal en plantilla teníamos que cerrar, o sea, voluntariado. Y nos fuimos a la casa sabiendo que la gente estaba llamando porque era el momento que estábamos en confinados. Del 14 de marzo al 11 de mayo. Recuerdo esas fechas porque fue el único tiempo que el teléfono de la Esperanza no podía funcionar. Habiendo peticiones de ayuda, no la podíamos. Hasta que el técnico nos conectó, porque toda la península lo podían hacer, menos aquí. conecta a las 2 semanas y podemos atender la llamada desde nuestras casas. Todo el equipo haciendo turnos las 24 horas. Y fue una alegría. O sea, vivimos una crisis, però terrible.
Òbviament, la pandèmia ho va canviar tot, això sí que ho tenim clar, Maria Antònia. En aquests 40 anys segurament també han anat canviant els perfils, no?, de les persones que han anat telefonant en el telèfon de l'esperança. Per ventura, abans cridava més gent més major, més adulta, ara no sé si també fan més ús d'aquesta eina tan, tan bona, sí, les persones més joves.
Sí. És vera que ha canviat. Per això vàrem posar en marxa el xat de l'esperança, perquè els joves s'animassin a utilitzar les noves tecnologies i contactar amb nosaltres. Que, de fet, quan els utilitzen, nosaltres sempre les donem l'oportunitat de que, quan ens coneixen a través de les xarxes, que se connectin i ens telefonin. Perquè és la millor manera de conèixer-nos i de que nosaltres els puguem ajudar a través de la veu.
Mira, ara deies el xat de l'Esperança. Sé que el telèfon de l'Esperança, perquè l'hem vist en pantalla, és el 971-46-1112, però pot ser per joves que ens estiguin, sí, escoltant, també podríem recordar quin és aquest xat, que, sí, és el WhatsApp, no?, del telèfon de l'Esperança.
És connectate.social. Ja està.
Connectate.social. I aquí suposo que ja entraran.
Aquí ja ha entrat, sí, sí.
Perfecte. Quins problemes té la gent? Quan criden al telèfon de l'Esperança, evidentment és perquè una persona necessita sentir-se escoltada. Ja partim d'una base que costa moltíssim demanar ajuda, perquè és vera, perquè ens han de menjar els problemes tots sols, que mai podem demanar ajuda, però quan la gent crida, Lino, què li passa a les persones que criden al telèfon de l'Esperança? Quins són els problemes? Què és el que necessiten?
Bueno, les persones que llamen vive en un momento de crisis emocional o mental. Fíjense, la tercera parte de los llamantes, estamos hablando del año pasado, más de 3.000 personas, una tercera parte sufrían dos problemas, soledad y depresión, o soledad y estrés, o soledad y ideación suicida. Entonces, tener dos problemas, dos trastornos mentales, tiene una conducta de riesgo muy alta de hacer algún acto que le atente contra su vida. Por lo tanto, sí que estamos haciendo un trabajo muy intenso para prevenir, para ayudar. Y fíjense que es increíble cómo se le ayuda a la gente. Con una escucha empática, con una escucha comprensiva. Y esto parece simple, pero no, es muy difícil hacer esto, ¿eh? Estar con el otro, escuchando, para poder echarle una mano.
Clar, escoltar, ajudar, però també t'has de voler deixar ajudar. En aquest sentit, que 40 anys de telèfon de l'Esperança, creus que han ajudat a trencar aquest tabú que teníem al voltant de la salut mental? Ara ja hi ha celebrities que en parlen. De fet, ja una mica aquesta por a parlar que vas anar psicòleg, ha necessitat ajuda d'un psiquiatre, ja, vulguis que no siguin, en parlen molta més naturalitat. Però fa 40 anys, quan vareu començar, Maria Antònia, clar, tot estava per fer i tot era possible. I en aquest sentit, el telèfon de l'Esperança va anar derribant murs que a l'inici m'imagino que complicava molt aquesta feina.
Sí, sí, clar, lo desconegut sempre se té por. Però a poc, és que els inicis, la gent que va començar era molt valenta i ho va fer molt bé i va derribar molt de murs, va arribar a moltes persones. També varen fer molt de cursos amb molta de gent a dins el sistema de salut. Hi havia molt de gent, metges, infermers, que varen fer aquests cursos, psiquiatres, i això va donar a conèixer i a fer que fos molt més fàcil connectar amb nosaltres i que la gent ens conegués.
Perdona, ho he dit d'arribar. T'he fet dir d'arribar, llegint correctes de paraula.
Sí.
Si parlant del telèfon de l'Esperança no m'ho parla bé, enderrocar o tomar un mur. Hasta que el meu capet ha fet clac-clac.
I el meu darrere.
Qualque cosa me sona fatal i dona'm esperança també per la llengua. És a dir, no m'ho parla bé entre tots.
Esperança sempre.
Sempre.
Sí. Tot, i a raó.
Sí, sí.
Les dades mostren que la majoria, i no m'ho sorprenen, que la majoria de les persones cuidadores també són dones, no?, en aquest cas. Com ho interpretau, vosaltres? Vull dir, també dic que no me'l sorprèn, perquè a tots els extractes de sa vida les dones sempre són les que més cuiden, les que més fan aquest rol de curadores. En aquest cas, vosaltres com llegiu aquestes dades?
Bé, és que històricament les dones som les curadores per antonomàcia. Sempre ha estat així, s'home fa feina i la dona se queda a casa. Havia estat fins ara, ara és quan se trenquen els murs i ara és quan comença a donar-se en compte un poquet de que la cosa canvia. Perquè ara sí que a vegades mos telefonen homes dient estic cuidant els meus pares. Això mos ha passat.
També hi ha un canvi, no?
Habitual. Hi ha una mica de canvi, però costa. Aquestes coses són molt antigues i com que les dones, per això que ho duim en els nostres gèneres.
Penseu-vos que parlem d'una societat tan connectada, no? És vera, a través de xarxes socials, a través d'internet, intel·ligència artificial, la revolució tecnològica, i després parlem d'una societat que se sent sola, de moltes persones que senten moltíssima solitud. A mi m'agradaria demanar-vos la sensació que se té quan se pot ajudar una persona, quan aquesta persona que igual se li ha passat pel cap acabant la seva vida, que tenia una depressió profunda i se sent escoltada i de sobte canvia de rumb o de sobte decideix també donar una passa endavant, demanar ajuda, teniu una feina molt gratificant. Li faig la pregunta per tots dos, comença ara per tu, Lino, això m'imagino que omple el cor.
Ajudar a altres persones t'estimula. O sea, para mí es un estímulo. Me da fuerzas, me da más esperanza, más el no estar... O sea, yo me jubilé hace 10 años y cuando me jubilé, yo creo que al siguiente día iba a hacer la misma rutina. Dije, no, pues si ahora yo tengo mi tiempo libre. Bueno, pues no, yo nunca pensé estar observando las cosas. Menos mal que inmediatamente me llamaron y me dijeron, Lino, el director del proyecto Hombre Cataluña dice, nos hemos enterado que te has jubilado, te hemos nombrado miembro de la junta directiva. Digo, ¿y en qué consiste? Pues ayudarnos, ¿no? Y en el teléfono de la Esperanza, el presidente en ese momento, Mariano Gastalver, me dice, Lino, ahora dedicas horas al teléfono de la Esperanza. Es un estímulo. Decía mi amigo Rojas Marcos, el psiquiatra, que voluntariar ayuda a mejorar la salud mental de las personas. Y yo lo he comprobado.
Està d'acord, Maria Antònia?
Sí, totalment. És vera que t'omple de satisfacció veure que una persona te telefona i te diu que està totalment desolada, que no té cap esperança de viure i que tu li donis un motiu per viure, això d'entrada t'angoixa. Però quan li trobes un punt i te diu ai, gràcies, això, bé, ja, el dia ja ha canviat per complet.
Per tant, si qualcú té ganes d'ajudar i de tenir aquesta sensació, aquesta satisfacció, també se pot afegir, no?, en aquest grup de gent que formeu el telèfon de l'Esperança.
Sí, estan totalment oberts, tothom pot venir. Nosaltres feim uns cursos que comencen el mes d'octubre i el mes de setembre feim unes reunions informatives per explicar-ho. Si qualcú vol venir, mos envia un mail i més tard o més pres li contestarem i li direm tal dia, tal hora, tens una reunió.
9-7-1-46-11-12 és el telèfon, connectate.social seria per el xat dedicat a la gent més joves.
Si mos volen enviar un mail per contactar nosaltres per a ser voluntaris, és palma@telefonodelaesperanza.org.
palma@telefonodelaesperanza.org és el correu electrònic al que vos podeu adreçar en cas de voler formar part d'aquest equip de voluntariat. Per molts anys més, perquè aquí parlem de 4 dècades, així mateix, hi ha un bon recorregut per molts anys més. I moltíssimes gràcies, com sempre, per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igualment. Uns consells i continuen tot d'una amb més propostes, com sempre, aquí al dia.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Al día, a Marta Grau.
Tres ràdios, Dial.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Dedicam els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa per repassar la crònica de successos, com sempre, amb Alba González. Bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Com estàu?
Fixa't que fa mesos que parlàvem del tema de la macrogranja a Llucmajor i quan pareixia que tot s'havia donat per tancat, ara s'ha reobert. De fet, l'audiència reobre la recerca pel maltractament animal contra aquesta macrogranja. Quina és la darrera hora d'aquest assumpte?
És així, però s'ha d'aclarir el que ha passat exactament, perquè les informacions que s'han publicat, clar, feien referència en aquesta granja dels horrors, com li varen dir en el seu moment, quan varen sortir aquestes imatges que estàu veient, en les quals es veien cadàvers, es veien unes condicions d'insalubritat. En un moment donat es va decidir sobreseir la causa, és a dir, arxivar-la, perquè el jutge va considerar que aquests presumptes delictes, recordem que eren delictes de presumpte maltracte animal, l'ordenació del territori, aquestes condicions d'insalubritat, i es va donar per arxivat perquè es va considerar que eren delictes administratius i no penals. Clar, aquí va semblar que el tema s'acabava, però la plataforma dels veïnats, que duen constituïts i lluitant per aquest tema de la granja de Llucmajor des del 2019, va posar un recurs a través del bufet, del despatx d'advocats Penyas Roldán, i aquest recurs ha estat acceptat, admès a tràmit. Què vol dir això? Vol dir que l'audiència encara no ha pres cap decisió, no sabem si se reobrirà el cas per aquest delicte, però sí que se revisarà, perquè els veïnats el que defensen és que hi havia altres informacions que ells havien recopilat, sobretot amb aquesta investigació que va fer una entitat animalista i que consideren que no s'ha revisat bé a nivell judicial. Anem a entendre bé què suposa aquest recurs. Ho fèiem amb l'advocat que està duent aquest cas, en Pablo Escobar. Li donem el bon dia. Bon dia, Pablo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué supone este recurso que han admitido a trámite? Porque claro, una vez que se archiva parece que el caso está terminado, pero hoy abrís una ventana, es decir, hay una nueva posibilidad.
Sí, así es, Alba. En primer lugar, gracias por invitarme. Y en efecto, como bien había dicho tu compañera, en febrero, para sorpresa de nuestra parte, el juzgado instructor dictó auto de sobreseimiento, presentamos la apelación, la audiencia de Palma ha admitido el recurso y ahora estamos a la espera de... Ni siquiera tenemos todavía la fecha de votación y fallo, por lo tanto, supongo que se demorará unos meses la resolución de la audiencia. Nosotros entendemos que no se han practicado las diligencias de investigación suficientes en la instrucción para el esclarecimiento de los hechos, aparte de, como bien ha dicho tu compañera, no solo de maltrato animal, sino de otra serie de delitos, ¿vale? Aquí estamos incluso hablando hasta un posible delito de estafa al consumidor, hay posibles vertidos ilegales de residuos biológicos, en fin, una serie de diligencias que el que tanto yo como mi compañero Lorenzo Peñas hemos solicitado, y esperamos que la audiencia reabra de nuevo el caso y se practiquen todas las diligencias.
Pablo, una de las cuestiones más importantes es que los vecinos a quienes defendéis esa plataforma lucha hasta el final, es decir, tiene claro que quiere continuar con ese proceso debido a todos los perjuicios que ellos no defienden han sufrido durante todos estos años.
Efectivamente, por supuesto, la asociación Stop Macrogranja de Llum Mayor, con una estrecha colaboración con la asociación Satia Animales, son vecinos que llevan desde antes de 2019 sufriendo muchísimo por esta situación. Son malos olores continuos, plagas de insectos, plagas de moscas, y ellos, por supuesto, no están conformes con la decisión del juez instructor y van a luchar hasta el final, pero sin lugar a dudas.
¿Tenéis esperanza? Es decir, ¿veis realmente que al admitir a trámite ese recurso se abre la posibilidad? ¿Vosotros veis factible que se vuelva a investigar sobre todo esos delitos importantes, uno de ellos el del maltrato animal y otro el de la posible estafa al consumidor, porque las condiciones, ¿no?, de esos huevos que producían estas gallinas no cumplirían según se defienden el recurso, ¿no?
Efectivamente, como bien dice Salva y como todos hemos visto en esas terribles imágenes, tenemos muchísima esperanza de que la audiencia de Palma estime la apelación y crea oportuno practicar todas las diligencias de investigación necesarias, al menos practicar las diligencias. Y una vez que se practiquen, que ya se vea al menos el resultado de las mismas y en función a ellas se tome una decisión, pero que por lo menos lo que nosotros le suplicamos a la audiencia es que al menos se practiquen todas esas diligencias de investigación encaminadas a esclarecer los hechos. Por supuesto que tenemos esperanza en que se estime.
Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este caso, que además levantó muchísima polémica, un caso muy seguido, ya no solo aquí en Baleares, sino en todo el país. Muchísimas gracias, Pablo Escobar. Ya nos mantendrás informados, a ver si hay fecha, a ver si la audiencia se pronuncia.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición.
Moltes gràcies,
Pablo. Pendents de com pugui evolucionar, que evidentment determinarà, no?, el curs d'aquesta notícia que va ser tan cridanera i que no deixem de banda, perquè com heu vist, du coa.
I que hem de dir que les sessions administratives que se varen interposar són moltes, és a dir, hem de dir que ja se varen donar com a 7 faltes greus en aquesta avícola, una multa de més de 200.000 euros i una sèrie de mesures que, a més, aquesta entitat va haver de tenir en compte i de solucionar per poder continuar amb la seva activitat. Ja veurem si l'audiència amb aquest nou recurs determina si s'ha de tornar a investigar i si s'arrobre aquest cas.
Seguim repassant alguns dels casos de l'actualitat, alguns dels successos que ens criden l'atenció. Aquest en concret ens referim a un que publica el diari Última Hora avui, un exmodel de Playboy, víctima d'abusos sexuals a Palma. Ens referim a una actriu alemanya que va ser agredida al seu iot quan precisament era aquí.
És una història molt curiosa, Marta, és una història del meu company, d'en Sergi Vizcarra, que ha parlat amb aquesta exmodel de Playboy. És una dona de nacionalitat alemanya. Clar, què li va passar a aquesta dona? És a dir, això va ser el 2024, el mes de setembre, en el iot on ella residia. En un moment donat, un treballador de la neteja, que es trobava fent feina dins el iot, es va apropar a ella, hi va haver un intercanvi, la típica petició d'un autògraf, quan va saber que era famosa. Aquest jove està condemnat perquè què és el que va fer? I en un moment donat es va apropar en aquesta model, la va abraçar i li va llepar des del coll a l'orella, per descomptat, segons defensa l'exmodel de Playboy, sense cap tipus de consentiment i de forma totalment repentina. Quina ha estat la condemna? I de 1.000 euros d'indemnització, un any i 3 mesos de presó i també la prohibició de comunicar-se amb ella. Arrel d'aquesta condemna, Última Hora ha pogut parlar amb aquesta model i és molt interessant l'entrevista perquè et deixa clares dues coses que a mi, Marta, m'han cridat l'atenció. Una, aquest exmodel diu que se sent molt més segura per les lleis a Espanya que a Alemanya, que jo trobo que això és un avanç, sobretot en temes d'agressió sexual.
Quan se qüestiona tant la justícia en aquest país, no, també és que no deixa de ser curiós que ho digui, no?
És molt curiós perquè clar, és una de les coses importants que el manco ens fa pensar que el nostre sistema judicial dins que pot tenir algunes errades, que sempre les té, perquè no és infal·lible, però també ajuda. I una altra de les qüestions que ella tracta és que vol visibilitzar aquesta història que li ha passat, perquè alguns poden pensar que pot semblar una agressió sexual lleu o que, clar, quan no hi ha una agressió sexual amb una violació, amb una penetració, etc., sembla que no és una agressió sexual, però sí que ho és. Per això ella conta en aquesta entrevista com se va sentir i vol reivindicar aquest cas perquè, clar, vol deixar clar que cap persona, ni home ni dona, pot apropar-se a algú furtivament, no?, i de atemptar fet, diu, contra la seva intimitat.
M'ha fet, m'ha creat l'atenció que diu que la gent pensi que no per ser jo una model...
Exacte, o per exemple sortir despullada a una
Playboy,
revista...
No exactament, se puguin aprofitar, no?, d'aquesta situació. De moment, tu has dit, un any i tres mesos...
Sí, de presó.
De presó, és el que sabem.
Que segurament no entrarà, perquè tornem en aquesta pena,
exactament,
que és menor de 2 anys, i quan la persona no té antecedents o es tracta d'una pena que no supera aquest 2 anys, és difícil que s'entri, però és una condemna important precisament per l'acció que va dur a terme aquest lot, que ja ha estat condemnat i que ja no se podrà apropar en aquesta exmodel. És un cas que havíem de tenir en compte avui.
Alba González, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
Fins la setmana que ve, Marta.
Notícies, i continuem tot d'una amb més propostes de l'actualitat. Ens queda encara una hora més de programa. Recordeu, és la nostra part de magazine, com sempre, a través de la ràdio i de la televisió, amb més temes que compartim amb vosaltres.